Catalunya es prepara per les festes de Nadal. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
Aquesta ha estat una matí de gran activitat, de fet, el de més activitat de l'any als mercats catalans. Hi han coincidit els qui anaven a buscar els encàrrecs fets fa dies i els qui han anat a última hora. Anem al mercat de Sant Cugat, David Àngela.
Des de primera hora del matí hi ha hagut força activitat al mercat de Torreblanca, Sant Cugat del Vallès. Totes les parades tenien cues de clients. Avui han coincidit els endarrerits d'última hora amb els més previsors que, com en Raimon, no s'han estalviat les cues.
El que passa que és un risc, perquè a vegades no han tingut temps de preparar-t'ho, però com a mínim la gent no està apartat. Ara mateix estem aquí en el tocinaire, la ensaladeria, i jo sé que ho tenen, però vaig fer cua. Molta gent ho ha carregat també, i altra que no, però pues, clar, no puc passar per davant d'una altra que... És així, avui.
Tot i la rigidesa de les tradicions, Nadal també té espai per modes i la tendència pel que fa als torrons són els de xocolata, Laia Ortega.
Sí, tot i que la xocolata és un dels productes que més s'han encarit. Ara bé, si la xixona, l'avellana o la crema cremada són apostes guanyadores, cada vegada hi ha més gent que s'apunta a la febre dels panettone. S'elaboren pràcticament durant tot l'any i en tenim de pastissers catalans amb premis internacionals.
Els àpats ocupen un lloc central a les festes d'aquests dies, cosa que és un autèntic problema per les persones amb trastorns de conducta alimentària, Mònica.
Sí, per això cal tenir pautes molt clares, tant per qui té el trastorn com pels familiars més o menys directes. Des de l'Hospital Clínic recomanen menjar de tot i fer petites excepcions amb els dolços, permetre'ls, si no volen, que estiguin moltes estones fent sobre taula i evitar comentaris sobre el menjar. Sentim la doctora Teia Plana.
Avui no penso sopar o hauré engreixat 5 quilos amb aquest dinar. Demà m'apunto al gimnàs. Comentaris que entenem que no són amb mala fe, però que si hi ha algú a taula que té un trastorn de conducta alimentària els rebrà malament.
Menjar a banda els altres protagonistes d'aquests dies són els regals. Enguany triomfen els jocs de taula, com explica la directora de màrqueting de Bacus, Roser Sebastià.
A dia d'avui podem dir que durant la campanya de Nadal s'han demanat moltíssims jocs de taula. O sigui, nosaltres aquest any hem experimentat durant tot l'any un creixement, però en aquesta campanya específicament ha crescut molt. Per tant, podem dir que hi haurà moltes llars que rebran jocs de taula com a regal.
No totes les notícies del dia tenen aquest regust nadalenc i amable. A Alemanya, una investigació periodística ha destapat un xat de Telegram en què 70.000 homes compartien informació de com sedar i violar dones, Montse Poblet.
Sí, quan encara no ens hem refet del cas Pelicot, dues periodistes de la ràdio pública alemanya han destapat aquesta macroxarxa de violència contra les dones. A través de Telegram, milers d'homes compartien consells per sedar i violar dones, explicaven on i com comprar els narcòtics i compartien imatges i vídeos de les agressions.
De tornada a Catalunya, s'estabilitza l'expansió de la llengua blava, una malaltia que afecta vaques i ovelles. Lleida, Estela Busoms.
La incidència en les últimes setmanes ha estat molt baixa, segons el Departament d'Agricultura, que preveu completar la vacunació de tots els animals en els pròxims 3 mesos. El sector, però, alerta que no es pot abaixar la guàrdia perquè la malaltia, que no afecta els humans, té moltes variants.
I ens quedem a Lleida, on el Camp de la Sibil·la torna aquesta nit per segon any consecutiu, Julià Albacar.
La ciutat va recuperar esta representació nadalenca medieval l'any passat, després de més d'una dècada sense. La d'avui anirà a càrrec de la mezzosoprano Marta Infante amb l'acompanyament a l'orgue d'Olga Ferrando i les veus del cor de cambra de l'Auditori Enric Granados. Serà a les 6 de la tarda a l'església de Sant Llorenç.
Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran als esports amb Marcos García. Marcos, en Ferran Torres és baixa al Barça per lesió.
Doncs sí, es perdrà el primer partit de tornada després de les vacances al camp del Barbastre. Totes les dades, com sempre, amb en Salmur. I sentirem a Ivana Aitana Bonmatí, reivindicativa amb la llengua catalana i la cultura de casa nostra. Al Dakar, avui el Damià Aguilar ens presenta 4 pilots d'una tacada, entre ells el cuiner Nando Jubany, i repassarem algunes competicions de casa i de fora que no s'aturen per Nadal.
A aquesta hora sapiguem com tenim la mobilitat del país. Equip Viari, Joan Garcia.
Molt bé, no hi ha incidències remarcables, només una carretera tallada per la neu, la BB-4024, entre Bagà i Guardiola de Berguedà, a Coll de Pal. Recordeu que el transport públic adapta els horaris aquesta nit de Nadal. El metro, els ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies acabaran el servei a les 11, el tramvia i els autobusos de TMB faran les últimes sortides una hora abans, a les 10.
I ara, temps pel temps...
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Què hem d'esperar aquest Nadal, Francesc Mauri?
Bona tarda, doncs hem d'esperar un Nadal anticiclònic i això vol dir que demà el vent no serà tan destacable, només bufarà una mica els dos extrems del país i sobretot durant el matí esperem boira i fred a Ponent i esperem sol a gran part de Catalunya, però entre demà la tarda vespre i el dia de Sant Esteve es podria tapar l'entorn de l'àrea del Camp de Tarragona, Costa de l'Ebre o Costa Central, amb núvols i quatre gotes. Mentre això no arribi, avui ambient fred, tret de les Terres de l'Ebre, on en alguns punts s'acosten els 20 graus, i encara amb vent als dos extrems del país i una mica de neu, però pujant a 1.600 metres al Pirineu.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 6 minuts de les dues. I a aquesta hora encara hi ha prou activitat als mercats municipals on els clients fan les últimes compres pels àpats d'aquestes festes. La majoria busquen embotit, formatges, verdura, carn, peix o marisc en un dia en què qui pot es rasca la butxaca. En David Àngeles s'ha passat el matí al mercat de Torreblanca a Sant Cugat del Vallès.
Com en tots els mercats del país, avui el de Torreblanca de Sant Cugat del Vallès, l'activitat ha estat frenètica durant tot el matí en totes les parades. Per exemple, a les de fruita i verdures, xarcuteries i làctics. Aquests dies, a les taules de Catalunya, no hi pot faltar de res, des de herbes pel caldo fins als canelons, embotits com el pernil o alguns formatges.
És la pinya i les herbes pel caldo, és el que més. Antigament sí que eren moltes amanides, molts ràbans, molt tal, però ara ja és... Bé, però un ostre és més, fruita perquè vaig el menjar, i caldo, les herbes pel caldo no poden fallar. Que raïm no és l'època. Clar, el problema és que el que va inventar el raïm per les campanades es va quedar gust, perquè han de cultivar precisament aquest raïm, però no és l'època de raïm. Fruit vermell sí, per decorar, pastissos, plats, tot. El que passa que, bueno, clar, tampoc és una cosa que sigui època.
La gent s'ha planificat millor, ja fa dies que està venint a aprovisionar-se, saps? Bàsicament formatges, perquè és el que jo tinc, el meu confort. També alguna cosa lleugera per fer-ho digerir tot, tipus kèfirs, etc. Curats i molt formatge català. Els cremosos, aquests sí que agraden molt. Tipus això, unes làctiques que aniríem de cabra o d'ovella, però que siguin làctiques, cremosos o pastes toves.
Molta gent. Molt bé. Pifarra negra, botifarra blanca, moltes safates d'embotits variats.
Alguna estrella?
Doncs aquest és l'ambient al mercat, a la carnisseria Ossos per fer un bon brou, potser un tall rodó, i a la peixateria, David, l'estrella és el marisc.
Efectivament, els plats forts d'aquests àpats de sobretaules interminables acostumen a ser els peixos i les carns. Aquest any el peix fresc està especialment car, per això ens proposen alternatives, i si no ens acaben de convèncer, encara podem passar per la carnisseria, on podem trobar alguna bona proposta.
L'angostín de Sant Carles, que tiene la cola azul, aquí al final, i l'angostino cocido. Ostres, també, que són molt bones, i almejas.
I algun peix fresc?
Pues que estan molt caros, realment. Han subido mucho. I la gent hace más pica-pica que otra cosa.
Vale.
Para acompañar el pollo que hacen tradicionalmente catalán.
Exacte, estem dient un tall rodó. És un clàssic, és un dels clàssics, sí senyor, és un dels clàssics per Nadal, a part del pollastre, la sopa, cardolla, la sopa de galets, mandillilletes o sense, una piloteta també està bé.
O sigui, la setmana de Nadal és la setmana del caldo.
Ossos, la costella, la falda, el conill, que no falti el conill, i no és el que corre, sinó el conill. Que són quatre parts de les mans de la vedella.
Aquestes hores i després d'haver passat pel mercat, de ben segur que moltes cuines de les llars catalanes comencen a fumejar i a fer unes olors que ens permeten intuir unes digestions pesades.
Doncs aquesta digestió la completarem, òbviament, amb el torró. Enguany el que més es consumirà és el de xocolata i, a més, també es menjaran molts panetones, segons el Gremi de Pastisseria de Barcelona. De fet, aquests són els productes de més tendència per a aquestes festes. Les vendes seran lleugerament superiors a l'any passat i els preus seran similars, tot i l'augment d'algunes matèries primeres, Laia.
Segons Miguel Zaguirre, del Gremi de Pastissers de Barcelona, el preu pot variar en funció de la mida de la peça, però estaria al voltant dels 15 euros als 200 grams. Els fruits secs, sobretot l'ametlla, s'han mantingut, però amb la xocolata hi ha més dificultat.
Els pastissers el que hem fet ha sigut fer les compres amb mesura de xocolata,
i llavors esperar una miqueta també fins última hora perquè inclús les cases comercials i així ens han fet un cop de mà. Llavors no es preveu tampoc una pujada, un increment molt, molt gran. Amb el tema xocolata, a més, tots els productes no porten xocolata.
Els que no faltaran mai a la majoria de taules són els torrons tradicionals de Xixona, Alacant i crema cremada, però darrerament els pastissers s'atreveixen a barrejar dolç i salat i tenen molta sortida els de blat de moro o pistatxo. Però en els últims anys s'ha fet un lloc al panetone, com dèiem, fins al punt, recorda Zaguirre, que la pastisseria catalana Sucal ha fet el millor del món.
Un producte que no és nostre i l'estem treballant molt bé i fins a aconseguir inclús el campionat del món. Però realment el torró és el rei de les festes.
Doncs els reis de les festes es comencen a vendre a mitjans de novembre, però els dies forts són els quatre previs a Nadal.
Amb això que us estem explicant, no costa gens d'imaginar que celebrar Nadal quan es pateix un trastorn de conducta alimentària com l'anorèxia o la bulímia pot ser complicat i generar molta angoixa tant a qui ho pateix com als seus familiars. I per això cal aplicar una sèrie de pautes per evitar centrar tota l'atenció en els àpats. Mònica Mas, quines són?
La doctora Teia Plana, coordinadora de l'equip de trastorns de conducta alimentària de l'Hospital Clínic de Barcelona, explica a Catalunya Ràdio que el més recomanable és que les persones amb anorèxia o bulímia celebrin amb normalitat el Nadal, però fa alguns matisos.
No obligar a estar hores i hores en una taula. Es pot fer alguna excepció amb alguns aliments que poden ser encara més tabú per elles i contemplar que hi hagi alguna variació, però a vegades amb el tema més dolços o torrons.
També cal evitar posar de cop tot el menjar a la taula. Millor servir-lo directament als plats i evitar que la persona amb aquest trastorn hagi de preparar el menjar. La Georgina Güell té 20 anys, va ser diagnosticada d'anorèxia en fa 4.
Bueno, uns àpats com més plens, llavors no sé quants postres, no? Dines amb la família, després sopes amb els amics. La rutina normal d'alimentació, o sigui, la trenques i llavors és menjar més i llavors suposa això com, bueno, estar-se fixant més amb el cos, on que menjo, temes de compensació.
La doctora Plana també recomana evitar comentaris com aquests.
Avui no penso sopar, o hauré engreixat 5 quilos amb aquest dinar. Demà m'apunto al gimnàs. Comentaris que entenem que no són amb mala fe, però que si hi ha algú a taula que té un trastorn de conducta alimentària, els rebrà malament.
I substituir-los en l'atenció de com està aquesta persona.
Com t'has trobat aquí amb nosaltres, o m'alegra molt haver-te pogut veure, o m'alegra molt haver compartit aquest dia amb tu, no? Centrar-nos més en la persona.
Un 5% de la població té algun trastorn de conducta alimentària i el percentatge és superior a l'adolescència.
A banda dels àpats, l'altra estrella de Nadal són els regals. La taula volen tornar a ser els protagonistes d'aquestes festes. Des de la pandèmia viuen un moment molt dolç i els comerços asseguren que aquesta campanya de Nadal n'està creixent molt la demanda, Montse Poblet.
Actualment hi ha un ventall molt ampli per escollir, des dels jocs més tradicionals com el Catan o els més desenfadats com el What Do You Meme, fins a propostes inspirades en sèries, llibres o pel·lícules. Roser Sebastià és la directora de màrqueting de Bacus.
A dia d'avui podem dir que durant la campanya de Nadal s'han demanat moltíssims jocs de taula, o sigui, nosaltres aquest any hem experimentat durant tot l'any un creixement, però en aquesta campanya específicament ha crescut molt. Per tant, podem dir que hi haurà moltes llars que rebran jocs de taula com a regal.
Els dos jocs més venuts aquest any a Bacus han sigut el Virus i el Taco Gato Cabra Queso Pizza. També triomfen els jocs lingüístics en català, com Lletra a Lletra o Parauleja. La presidenta de l'Associació Catalana de Jocs de Taula, Marta López, destaca la importància de la connexió dels jocs de taula amb la gent de totes les edats.
Crec que realment els jocs de taula, el que genera aquest vincle, una de les parts positives és que ho genera amb etapes ben diferents, no? Amb un joc de taula podem connectar amb les persones grans, els infants, els adults, els joves, amb un mateix joc. I, per tant, no, les sobretaules llargues que fem en aquestes èpoques festives, doncs el joc de taula ens pot ajudar a contrarrestar les grans hores que ens passem davant de les pantalles.
Tot i la competència dels videojocs, els jocs de taula es mantenen com una opció molt popular entre els més joves.
En tot aquest context, els experts aconsellen evitar els excessos, sobretot pels més petits, a l'hora de regalar, recomanant apostar per allò de menys és més per evitar la síndrome de l'infant hiperregalat.
Els experts recomanen per aquestes dates la llei dels 5 regals, que els infants demanin alguna cosa que realment desitgin, alguna cosa que necessitin, alguna cosa que utilitzin cada dia com material escolar o un llibre, i finalment regalar temps o alguna experiència en família. Roger Vallescà és el coordinador del Comitè d'Infància i Adolescència del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
El que hem de fer és gestionar l'abundància, no? De vegades tenim tendència a pensar que això, que l'abundància és bona i en certa manera ho és, però també genera problemes. Antigament s'havia de gestionar la mancança de coses bàsiques genera una sèrie de problemes, però el fet de tenir massa coses també en genera d'altres.
I de cara a la Carta als Reis, aconsellen ajudar els infants a fer una llista de regals que volen i evitar els catàlegs de joguines, respectant els desitjos dels més petits, però alhora intentant fer una tria responsable i adequada.
Tot això en unes festes que tenen un fons històric evidentment religiós. Aquest vespre de Nadal arrenca l'any jubilar de l'Església Catòlica. I el papa Francesc serà l'encarregat d'obrir oficialment els actes d'aquesta celebració amb l'obertura de la Porta Santa de la Basílica Papal de Sant Pere del Vaticà.
Un ritu que se celebra cada 25 anys i que obrirà també les celebracions nadalenques amb la tradicional Missa del Gall. Un any jubilar que es preveu que porti a Roma 32 milions de visitants i que està dedicat a l'esperança i al perdó dels pecats pels creients, com explica Joan Baborés, coordinador de la Comissió de Litúrgia de la Confederació Episcopal Tarraconense.
És un any dedicat, doncs, a aconseguir això que en diem el do de la indulgència plenària, és a dir, que el perdó dels pecats no només és el perdó dels pecats que ja obtenim pel sagrament de la penitència amb normalitat, sinó que, a més, en la indulgència plenària s'esborra el que s'anomena les penes degudes al pecat.
Això a Roma, en canvi, a Betlem s'han cancel·lat totes les celebracions festives del Nadal en solidaritat amb les víctimes de la guerra de Gaza, el segon any que passa. La manca de turistes afecta de ple els artesans que fan figures de fusta amb motius religiosos. Anem a Betlem, Jordi Brascó.
Bon dia. Els tallers de Betlem continuen produint figures de la Mare de Déu, Jesús i tants altres personatges de la Bíblia. Els compradors segueixen sent estrangers, però ara ja no venen fins aquí per triar-les. Una situació que ofega negocis com el de la Issa, que porta 40 anys al sector.
Quan enviem per vaixell una caixa de 20 quilos als Estats Units, hem de pagar 1.000 shekels. Equival al 40% del valor del que hi ha dins la caixa. A més, depenem dels israelians, que els encanta matar qualsevol negoci palestí.
La decisió de cancel·lar les celebracions i de ni tan sols posar l'arbre de Nadal té una afectació mínima de cara al turisme. El que marca realment la caiguda de visitants és l'inici de la guerra de Gaza. La falta de demanda ha provocat una fuga de talent en l'artesania, un sector condemnat a desaparèixer si res no canvia.
You can't find a real good talented people.
Costa molt trobar gent bona i talentosa. Els has d'entrenar durant anys i si abandonen el sector ja no tornen. Intentem mantenir el negoci actiu tot l'any per evitar que marxin.
De moment a la Issa només li queda esperar. Mentrestant, el naixement de Jesús se celebrarà a pràcticament tot el món, menys el punt on es va produir.
I ens quedem al Pròxim Orient perquè a Síria hi ha protestes a diferents ciutats, inclosa Damasc, per la crema d'un arbre de Nadal prop de Hama. Això és a l'oest del país i en ple procés de transició i amb un govern islamista. Malgrat aquest clima, però, les noves autoritats s'han mogut acostar a aquesta comunitat i han declarat festius demà i demà passat pels àrabs cristians que treballin a l'administració al Bermanyà.
Milers de persones han sortit al carrer amb creus i les noves banderes sirianes per rebutjar l'acció d'uns encaputxats que posa a prova la cohesió que pregonen les noves autoritats. Reclamen el dret de ser cristians i expressen el descontentament i les pors respecte al nou poder. Per això, un clergue local de l'ACTS, el grup rebel principal, ha comparegut davant l'arbre cremat, acompanyat de representants de la comunitat cristiana per dir que els autors eren de fora i seran castigats. També ha promès que l'arbre es repararà. Gestos per calmar unes tensions que no són generalitzades, com explica aquesta veïna cristiana d'Alep, al nord-oest.
Vaig curar casa meva fins i tot abans que hi hagués l'alliberament i es va quedar així. Igual que les esglésies, totes es van guarnir i les coses estan bé. Ningú ens ha molestat per res.
El respecte a les minories és un dels reptes principals de la transició.
Ara passen 3 minuts d'un quart de 3, fem una pausa per la publicitat i a la tornada anem amb altres temes, que avui no només estem a les portes de Nadal, també han passat coses.
Catalunya migdia.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para. Però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Aquestes festes regala BCN Clàssics. Sorprèn els teus amb el nostre abonament de 5 concerts per només 121 euros.
Gaudiu de la millor música clàssica amb Gustavo Dudamel i la London Symphony Orchestra, els 12 violoncel·listes de la Filarmònica de Berlín, Midori i l'orquestra de la Suisse Roman i molts més.
Més informació a bcnclassics.cat.
A la Fundació Vicente Ferrer som on més se'ns necessita. Per això ara, per primera vegada, treballarem aquí per ajudar els afectats per la Dana. Perquè ara, on més se'ns necessita és a València, transformant el fang en esperança. Col·labora-hi al 900 111 300 o a fundacionvicenteferrer.org.
Enmig de tanta frenesia, trobar la calma sembla una utopia. O no? A la Mira fem periodisme a foc lent, de xup-xup, que s'allunya de l'actualitat efímera. Expliquem històries que parlen de tu, que parlen del país amb una mirada humana i propera. La Mira, la revista de no actualitat que t'arrela. Entra a lamira.cat i subscriu-t'hi.
Del verd al blanc, les valls dels Pirineus de Catalunya canvien de color, d'estació, d'activitats, i el millor és que sempre estan obertes. Les estacions d'esquí i muntanya t'esperen aquest hivern. Ja és hora de trepitjar la neu. Hi ha coses que només passen als Pirineus de Catalunya, com esquiar i gaudir alhora de l'autenticitat dels pobles amb encant i la gastronomia d'alta muntanya. Si vols més informació, entra a visitpirineus.com. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Com cada any, per Sant Esteve, acompanya'ns al Palau de la Música. Gaudirem de les Nadales amb totes les formacions de l'Orfeó Català. Concert de Sant Esteve, dijous al vespre, en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Continuem. I atenció al que us expliquem ara, perquè una investigació periodística a Alemanya ha destapat un xat de Telegram en què més de 70.000 homes de tot el món compartien informació de com sedar i violar dones i també vídeos de les agressions. El cas ha sortit a la llum una setmana després de la condemna a 20 anys de presó per Dominique Pellicó per sedar i oferir la seva dona a altres homes perquè la violessin, Montse Poblet.
Sí, la investigació l'afirmen dues periodistes de la ràdio pública alemanya que es van infiltrar durant un any en alguns grups de Telegram en què milers d'usuaris compartien consells, així com imatges i vídeos d'agressions sexuals i informació de botigues online on comprar narcòtics. Les víctimes eren dones desconegudes, però també parelles, germanes o fins i tot les seves mares. Telegram ja ha anunciat que prendrà mesures i que tots els usuaris que van participar en aquests xats seran bloquejats immediatament.
2:23, obrim plana política. I ho fem amb l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, que carrega contra els presidents Salvador Illa i Pedro Sánchez per passar pàgina a la repressió, Jordi Corbalan.
L'endemà que els presidents català i espanyol es van mostrar oberts a trobar-se amb ell, Puigdemont fa aquest retret al president de la Generalitat en un missatge enregistrat la vigília de Nadal.
El president Illa pretén que ens creiem que el patiment que ha provocat el seu 155, la seva persecució política i judicial durant més de 7 llargs anys que no ha existit. No hi haurà prou propaganda i no hi haurà prou subvencions per tapar tanta memòria.
El líder de Junts assegura també que han perdut la confiança en Pedro Sánchez i li fa aquest advertiment.
De cap manera no renovarem mentre persisteixi tant a Madrid com a Catalunya l'estratègia que pretén enfonsar el nostre país en la decadència social, la decadència econòmica, lingüística i nacional.
El PSC, mentrestant, assumeix que la nova direcció d'Esquerra necessita temps per estabilitzar el nou lideratge abans de començar les negociacions sobre els pressupostos catalans. Sentim la portaveu dels socialistes catalans, Lluís Amoret, en declaracions a l'agència EFE.
Esperem doncs, que aquesta nova direcció es posicioni, s'estabilitzi i puguem, com sempre hem estat, doncs, mantenir i reforçar aquests espais de diàleg, de negociació, de contacte que hem tingut de forma permanent amb Esquerra Republicana.
Al PSC no es posa en cap data límit per aprovar els nous comptes.
I ens quedem en plana política perquè la Casa de la Generalitat a Perpinyà va sorprendre ahir amb una carta firmada per desitjar unes bones festes només en francès. Hores més tard, quan la polèmica ja s'havia fet gran entre les entitats nord-catalanes, es va acabar enviant una versió en català. Anem a Perpinyà, Laura Bertran.
És molt habitual que les institucions nord-catalanes incloguin la llengua catalana en les seves cartes nadalenques, sigui quin sigui el seu color polític. Són molts, doncs, els que es van sorprendre ahir de rebre les felicitacions de Nadal només en francès, enviades per la Casa de la Generalitat i signades pel nou director, Christopher Persson. Escoltem la reacció del president del CIOCAT, el Sindicat Intercomunal per la Promoció de l'Occità i el Català, Pere Manzanares.
Esperem que és un error de joventut, ja que tenim un director nou de trinca, que fa poques setmanes que s'ha instal·lat aquí, que potser encara no ha pres el pols de la vida i del que representa el català a Catalunya Nord.
Més de 5 hores després, molt ràpidament, segons Presidència, quan es van adonar de l'absència del català, van tornar a fer un enviament amb la versió catalana.
I avui ja sabem què passarà a Rodalies quan s'acabi la gratuïtat a mitjans de l'any que ve. S'instaurarà un bitllet únic mensual que costarà 20 euros a partir de l'1 de juliol. Amb quines excepcions, Joan Garcia?
Els menors de 15 anys que seguiran viatjant gratis i els joves fins a 26 anys que tindran aquest abonament mensual però rebaixat a la meitat a un preu de 10 euros. Tot això a Rodalies i a partir del segon semestre de l'any que ve, perquè els primers 6 mesos del 2025 tot queda com ara. Els serveis Avant, que són els que enllacen les capitals catalanes amb alta velocitat, es mantindran tot l'any els abonaments a meitat de preu.
I, Joan, també s'han introduït facilitats als serveis de bicicleta compartida.
Una rebaixa del 50% als abonaments dels sistemes públics de bicicleta, com ara el Bicing a Barcelona, l'Ambici Metropolità o la Girocleta a Girona. El 30% de la subvenció el posarà l'Estat, l'altre 20% l'hauria de posar l'administració local que correspongui.
I recordem com queden els abonaments al transport urbà i metropolità, que són els que fan servir la majoria d'usuaris.
La T usual i la T jove mantindran els descomptes del 50% tot l'any. La T16, per menors de 16 anys, aquesta seguirà sent de franc. Només en el cas de la T usual, l'Estat reduirà la seva aportació del 30% actual al 20%, però la Generalitat ho compensarà incrementant la seva aportació actual del 20% fins al 30%, de manera que l'usuari no notarà res. La T casual, l'antiga T10, aquesta sí que no està bonificada perquè es considera que la fan servir usuaris d'una manera més esporàdica.
I una vegada fixada la política de descomptes, ja només queda per saber com quedaran, valgui la redundància, les tarifes pel 2025. En sabem alguna cosa?
Que divendres sortirem de dubtes. L'Autoritat del Transport Metropolità les concretarà en la reunió del seu Consell d'Administració, on a més de la Generalitat hi ha l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana. Aquest 2024, recordem, els preus van incrementar-se un 6,75%. Ho van fer a partir del 15 de gener perquè una vegada actualitzades les tarifes, els operadors necessiten uns dies per programar els sistemes de validació i això probablement és el que torni a passar aquest final d'any.
I us dèiem als titulars, el Departament d'Agricultura dona per estabilitzada l'expansió de la llengua blava, una malaltia que afecta ovelles i vaques i que ha posat el sector contra les cordes per la repercussió econòmica que comporta. La vacunació de tots els animals es completarà els pròxims 3 mesos. Els ramaders respiren més tranquils, però alerten que no es pot abaixar la guàrdia. Anem a Lleida, Estela Busoms.
El primer focus es va declarar el 10 de juny i des d'aleshores n'hi ha hagut 374, sobretot a la meitat nord del país. El sector ha reclamat reiteradament que s'avancés en la vacunació i ara el departament anuncia l'arribada d'un nou lot de vacunes que permetrà completar el procés a tota la cabanya d'oví i boví durant el primer trimestre de l'any que ve. La directora general d'Agricultura, Rosa Altisent, remarca que actualment la situació ja ha millorat molt.
La incidència actualment és molt baixa i s'està comptabilitzant molt pocs casos, per lo que la situació està actualment estabilitzada.
Des d'Unió de Pagesos, el responsable de sector ramaders, Jordi Armengol, destaca també l'esforç que han fet els ramaders per frenar l'expansió de la malaltia. Insisteix, però, que cal estar preparats perquè la llengua blava té moltes variants.
I el que hem de vigilar és això, no? Quan arribi un serotip, doncs tindré vacuna disponible en aquell serotip i pugui vacunar. La vacunació és un element que funciona i que va bé, que ens protegeix, vale? I ens dona una tranquil·litat al sector.
La llengua blava pot provocar avortaments o fins i tot la mort dels animals en els casos més greus. Es propaga per la picada d'un mosquit, però no es transmet als humans ni afecta el consum de carn i llet.
I de Lleida a Barcelona cobra durant les festes de Nadal al pati d'una escola per districte perquè infants i adolescents tinguin un espai on jugar i fer activitats en un entorn segur i proper. L'any passat, durant aquestes vacances, els patis oberts van registrar més de 4.800 visites. Anem a l'escola Lluís Vives, Sara Canyeté.
Sí, l'objectiu de mantenir aquests patis oberts durant les vacances de Nadal és donar continuïtat a un projecte que durant el curs ens diuen funciona molt bé. De fet, aquest primer trimestre a Barcelona, els caps de setmana, s'han mantingut oberts els patis de 60 centres educatius públics i s'hi han registrat més de 31.200 visites. Aquest matí, l'afluència aquí en aquest centre educatiu situat al districte de Sants és baixa, però entre ells hi trobem usuaris com en Genís i la Irene, que venen acompanyats de la seva àvia, la Victòria.
Perquè ens agrada jugar.
Perquè ens agrada jugar.
Sí, us ho passeu molt bé i està a prop de casa.
Hem d'estar pendents, però bueno, els tenim... És que ara actualment no poden anar a jugar al carrer.
A tots els patis hi ha un monitor de referència que és qui s'encarrega d'obrir i tancar la instal·lació i també vetlla perquè tot plegat funcioni bé, però aquest, ens diuen, no és un servei de cangur per les famílies. Antoni Romero és el coordinador del projecte Patis Oberts.
El que ens imaginaríem d'un parc normal. Si tu al teu fill o filla no te'n refiaries que anés sol a un parc, doncs no. Però si ja tenen 14, 15 anys, doncs poden començar a venir sense acompanyament, si en grup, si amb els seus amics, però una mica aquest mateix procés. Des de nosaltres no ens podem fer responsables de cap infant.
L'objectiu de tot plegat és senzill, obrir el pati a la comunitat perquè sigui un espai perquè infants i famílies hi puguin venir a jugar i a compartir.
Doncs enmig d'aquesta connexió amb els patis que s'obren a Barcelona, heu sentit el senyal als horaris de 2:15. Ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada la cultura també tenyida de Nadal.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Viu la màgia de Nadal al nou Port Olímpic. Fins al 5 de gener gaudeix d'activitats inspirades en el mar, exposicions i tallers per tota la família. Endinsa't en els llums de Nadal. Descobreix el nou balcó gastronòmic i puja el nostre tren 100% elèctric. Benvingut, Nadal. Benvingut, nou Port Olímpic. Més informació a portolímpic.barcelona.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya migdia.
Nadal és llevar-te cridant. Per què han passat els Reis? És dir, aquesta escudella és brutal. És pujar la cadira per fer-ho a ser. Nadal és caga, tio, caga, tio. Nadal és corre, que comencen les campanades. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT. Catalunya migdia.
Parelles que fugen de la vida urbana, records d'infància, del Nadal o mons paral·lels plens d'aventures són alguns dels temes que tracten els 5 llibres de ficció que us proposem per regalar aquest Nadal. Tots, d'alguna manera, ens remeten a aquestes festes. Els ha buscat a les llibreries la Montse Camps.
Si el Nadal és temps d'un cert recolliment, és un bon moment per llegir Set campanars, de la irlandesa Sarah Baum, publicat per Les Hores. El deliciós retrat del dia a dia d'una parella de solitaris que van a viure en una casa aïllada on el vent, els petits sorolls o les esquerdes de les parets són tan protagonistes com ells mateixos. Temps també per recuperar o descobrir Han Kang, Premi Nobel de Literatura d'aquest any. Després de publicar La Vegetariana i La Classe de Grec, La Magrana recupera Actes humans, una novel·la que parla de les ferides col·lectives, la repressió i la violència humana. Si us agrada la fantasia, dona llibres i mai més, recuperen en català el fons editorial del fenomen de masses Brandon Sanderson i publiquen L'ànima de l'emperador, traduït per Marta Armengol Royo. Si voleu un títol plenament nadalenc, us proposem Un cel ple d'estrelles, de Carme Martí, publicat per La Campana. Com si fos un calendari d'advent i amb el Nadal com a protagonista, són 24 relats basats en persones reals que recorden com el van viure de petits. I acabem amb un clàssic, Notre Dame de París, de Víctor Hugo. L'editorial Edicions de 1984 tanca el 40è aniversari publicant un dels llibres emblemàtics del segle XIX francès. La inoblidable història d'amor entre Esmeralda i el campaner Quasimodo ens arriba en traducció d'Esther Tallada.
Diuen que un escriptor català va ser candidat 17 anys consecutius al Nobel de Literatura.
El 3CAT presenta la sèrie documental Guimarà, el Nobel sense premi, que repassa la trajectòria d'un dels escriptors més importants de la Catalunya del segle XIX i que investiga la llegenda que envolta les moltes candidatures de l'autor de Maricel al Premi Nobel de Literatura, Marta Vives.
Fa 100 anys de la mort d'Àngel Guimarà, l'autor teatral més universal de les lletres catalanes. Hi ha qui diu que va estar molt a prop de guanyar el Premi Nobel de Literatura. També hi ha qui assegura, fins i tot, que li van robar el guardó a l'últim moment. I això s'han preguntat els autors de la sèrie codirigida per Jordi Escofet i Pep Anton Roig.
Guimarà sí que va ser candidat al Premi Nobel, no només un any, sinó molts anys, i el que ens va acabar de moure al 100% és la voluntat d'entrar a l'Acadèmia Sueca, a Estocolm, i tenir accés als documents desclassificats del Premi Nobel sobre Guimarà. Això és una cosa que fins ara no havia aconseguit cap ciutadà català.
El documental es compon de 3 capítols de 35 minuts cadascun. Protagonitzat per l'actriu Àngels Guanyalons i amb més d'una dotzena de testimonis, la investigació destapa els arguments que van allunyar Guimarà del Premi Nobel.
Mentre la Reial Acadèmia Bones Lletres presentava Guimarà, la RAE presentava altres autors, un dels quals va ser Jacinto Benavente, que finalment va guanyar el Premi Nobel l'any 1922, quan Guimarà també era candidat en aquell moment.
El documental, que s'estrenarà el 26 de desembre a la plataforma 3CAT, passa per Tenerife, on Guimarà va néixer i viure fins als 9 anys, al Vendrell, on va viure i aprendre català, i Estocolm, on l'equip de la sèrie va desplaçar-se per la investigació.
I des del 2022, quan els joves fan 18 anys, poden demanar al Ministeri de Cultura un val de 400 euros per gastar, per exemple, en entrades per espectacles, llibres, videojocs o subscripcions a plataformes. La redacció d'informatius de 3CAT ha tingut accés a la llista d'empreses on els nois i noies catalans es van gastar aquests diners l'any passat, Lluís Freixas.
La meitat de tota la despesa amb el bo cultural es concentra només en 6 empreses d'una llista on hi ha més de 700. Encapçalen el rànquing la FNAC, que s'endú 3 milions d'euros, el Reggaeton Beach Festival i la Casa del Llibre. Marisa Ontiveros n'és la directora de la botiga del Passeig de Gràcia.
Venen molt il·lusionats, compren de vegades els seus 100 euros tots de cop i es porten una pila gran de llibres.
Gairebé el 60% dels joves catalans nascuts al 2005 van demanar l'ajut del Ministeri, però catalans, balears i canaris són els que menys ho han fet a tot l'Estat. Aquí, l'any passat, van gastar 12 milions d'euros.
Jo he comprat aquest llibre, que és per a la meva mare, perquè me l'estimo molt i venen festes, però jo també me'l llegiré. Amb els diners que em quedi, en concerts o en el teatre.
I també me l'anima a festivals i això.
El Reggaeton Beach Festival.
O l'Arena Sound.
El gènere supervendes amb el bo cultural és la fantasia romàntica. També triomfan videojocs com el FIFA i el Super Mario Wonder. Les subscripcions de Spotify arrasen, però els vinils i CDs de les reines del pop també. Jordi Cerveres, el responsable editorial de FNAC Triangle.
Hi ha unes cantants que destaquen, que és Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish...
Pel que fa als ajuts a la Generalitat per fomentar la cultura entre joves adults, aquí s'amplia la franja d'edat fins als 30 anys. El programa Cultura Jove s'ha estrenat subvencionant entrades a preu reduït per espectacles en viu per valor de 200.000 euros.
I abans dels esports, rematarem la informació nadalenca.
El sol,
El tradicional cant de la Sibila sonarà aquest vespre a Lleida. La ciutat recupera les representacions d'aquesta obra d'origen medieval per segon any consecutiu, després de més d'una dècada sense. Anem a Lleida, Julià Albacar.
L'església de Sant Llorenç serà l'escenari escollit este vespre per acollir el cant de la Sibila, que anirà a càrrec de la mezzosoprano Marta Infante i sota la direcció de Xavier Puig. Els acompanyaments, per altra banda, seran l'orgue d'Olga Ferrando i el cor de cambra de l'Auditori Enric Granados. Este cant litúrgic d'origen medieval s'interpreta en diferents ciutats catalanes, valencianes i mallorquines, però feia més d'una dècada que Lleida l'havia perdut. L'any passat, la Fundació Horitzons 2050 el va recuperar. Sentim Antoni Gelong, president de la Fundació.
Ens va semblar que era important que Lleida també pogués gaudir del cant de la Sibila a la vigília de Nadal, amb aquesta voluntat de continuïtat, evidentment, de que es pugui fer cada any el 24 de desembre i que no sigui una excepció.
No és l'únic cant de la Sibila que podrem escoltar avui a la demarcació de Lleida. També a la catedral de Santa Maria d'Urgell, a la Seu d'Urgell, s'interpretarà amb una partitura original i pròpia de la Seu que data del segle XVI.
I ara canvi radical d'ambient sonor. Perquè Catalunya Ràdio es mobilitza un any més amb el Tió Solidari per recollir aliments per infants de famílies vulnerables. Centenars de nens s'han acostat aquest matí fins als jardins de Pedralbes de Barcelona. Aquest any, la persona encarregada de fer cagar el Tió, ho sentiu, ha estat en Tito, del Super 3, i el seu amic John C. Aquesta campanya és possible gràcies a la Fundació Banc dels Aliments, que treballa des de fa més de 30 anys per ajudar a pal·liar la fam al nostre país. Elisabet Viladomiu, directora del Banc dels Aliments, explica com col·laborar-hi.
Portant aliments en els propis jardins de Pedral, des d'allà on està fent l'activitat de cagar el tió, allà recollirem i després nosaltres ho portarem cap a una entitat de proximitat, o bé anar directament a la web del Banc dels Aliments i fer una donació, han de clicar el botó que posa Biberó Solidari.
I ara anem amb un gran consumidor dels vídeos del Tito, que és en Marcos García. Marcos, bona tarda.
Tito, bona tarda.
Catalunya migdia.
Perquè amb en Marcos tindrem tota la informació esportiva del dia marcada avui per la lesió de Ferran Torres, que es perdrà el primer partit de l'any per lesió.
El davanter valencià del Barça no jugarà al camp del Barbastre. En té tots els detalls en Ramon Salmurri. Doncs la notícia del matí al Barça és la lesió de Ferran Torres. Ara sabrem què té el davanter valencià del Barça i, sobretot, fins quan estarà de baixa Ramon Salmurri.
Doncs, bàsicament, es perdrà el proper partit contra el Barbastre el dia 4, a partit de Copa, però se l'espera de cara a la semifinal de la Supercopa contra l'Atlètic de Bilbao. Avui hi ha hagut comunicat mèdic del Barça aquest migdia, on explica que Ferran Torres té una lesió al soli de la cama dreta, una lesió que es va produir el dissabte contra l'Atlètic de Madrid i que el tindrà unes setmanes fora de l'equip. El que expliquen des de l'entorn del jugador és que va notar unes petites molèsties que han preferit esperar, i veient que aquestes molèsties no marxaven, s'han fet proves i han detectat aquesta petita lesió, diuen, al soli de la cama dreta. Com que és el soli un múscul delicat, doncs convé anar amb una mica de precaució, d'aquí el tema del partit contra el Barbastre, però en principi no hi hauria d'haver cap mena de problema perquè el jugador estigui a la semifinal de la Supercopa Espanyola. A tot això, el jugador s'està recuperant a València, durant aquests dies farà treball específic i el Barça torna el diumenge, el dia 29, als entrenaments.
Fantàstic, Ramon, moltes gràcies. Del Barça a l'Espanyol. No és el Tito, però l'Espanyol ha publicat avui l'espot nadalenc per desitjar bon Nadal a tots els pericos.
Els gironins ho tenim clar. Girona ens emociona.
Els de Tarragona diem que aquí la història és viva.
I nosaltres a Lleida...
Després de la derrota al Camp de les Palmes diumenge, l'equip tanca un any 2024 ple de contrastos. El Sergi Andreu ens ha fet veure aquesta delícia. Sobretot serà recordat pel retorn a primera i la complicada consolidació a la màxima categoria, Sergi.
Deia l'espot, siguis d'on siguis, de la contrada que vulguis, arreu. Passa bon Nadal, perico.
Perico, perica.
Perico, perica,
Molt inclusiu, fantàstic.
L'Espanyol, Marcos, tanca l'any tercer per la cua, amb 15 punts, 18 jornades, un punt de la permanència. La situació no és bona, però tampoc és dramàtica. Com que som a les portes de Nadal, hem de veure el got mig ple. Diria que tot està per fer, tot és possible, com diria Martí Pol, podria ser l'eslògan o el titular en aquest moment. La qüestió és que l'equip s'ha mostrat més fort a casa, on ha aconseguit les 4 victòries fins ara, i en canvi ha demostrat fragilitat fora de casa, on només ha estat capaç de sumar un punt, l'empat al Metropolitano a finals d'agost. La resta de derrotes fora de casa, un punt de 27 lluny de Cornellà. Clarament aquesta és la gran assignatura pendent. Un altre d'important són els gols encaixats. L'Espanyol ha rebut 30 gols en 18 partits, té el tercer pitjor balanç del segle XXI a aquestes alçades. La permanència, que és el gran objectiu de la temporada, passa, per tant, per millorar la solidesa defensiva, per treure més rendiment a la plantilla i esperar que els Reis arribin amb algun reforç.
És el moment de parlar de la millor futbolista del món actualment, Aitana Bonmatí, que ja sabeu, aprofita cada oportunitat que té per reivindicar la seva identitat, els seus valors, diríem, i el darrer escenari, l'acte d'entrega de les Creus de Sant Jordi, que es va fer ahir a Barcelona, Pau Mare.
La jugadora del Barça va rebre la Creu de Sant Jordi juntament amb altres 19 persones, entre les quals hi havia un altre esportista, Kilian Jornet. L'actual pilotador va aprofitar el discurs del TNC per reivindicar l'ús del català i fer un toc d'atenció a les institucions.
Tenim una llengua, una terra, una cultura úniques, i ja que sóc aquí, m'agradaria demanar a totes les institucions aquí present que vetlleu per conservar la nostra llengua i cultura, que ens fan tan únics i que feu servir les eines necessàries perquè no es perdi la nostra llengua que, com bé sabeu, està permanentment atacada i pateix una davallada en l'ús social.
Molt bé, Aitana sempre fent aquestes declaracions que ens agraden. Un altre dels noms propis del Barça femení és, per un altre tema molt diferent, Irene Paredes, no per cap distinció en aquesta ocasió, la central blaugrana, ja ho sabeu, darrerament no compta per la seleccionadora espanyola i ha estat objecte de comentari de nou de la seleccionadora Montse Tomé.
En declaracions pel diari Marca, Tomé ha mencionat l'absència de Paredes i després ha recollit cable.
Puedo entender que a la gente le sorprenda, ¿no?, que una jugadora como Irene, es una buena jugadora, pues haya pasado, ¿no?, de bueno, contar siempre ahora pues a esta situación, ¿no? Una puerta cerrada aquí a la selección, no hay ningún problema con ninguna jugadora.
Després dels Jocs Olímpics, Paredes no ha tornat a la convocatòria de Tomé. Recordeu que Mapi León segueix sense voler jugar amb la selecció espanyola, tot plegat arran de l'anomenat cas Rubiales.
La majoria de lligues de futbol europees, per exemple l'espanyola, s'aturen aquests dies. Tot i així, a Itàlia, ahir va jugar el Como de l'ex-blaugrana Cesc Fàbregas. Com va anar, Pau Ros?
Un partit de la 17a jornada de la Sèrie A que va perdre per 2-0 contra un Inter que és tercer. L'equip de Cesc Fàbregas frega la zona de descens. També ahir Fiorentina 1, Udinese 1. A Portugal, Benfica 3, Estoril 0 i que deixa l'equip de Lisboa líder de la competició.
La lliga més atractiva, sense dubte, que segueix en marxa per Nadal és la Premier League, amb el Liverpool una piconadora absolutament intractable, Pau.
El Liverpool és l'equip més en forma d'Europa, líder a la Champions, segueix primer en solitari a la Premier League després de guanyar el Tottenham. Arne Slot és l'entrenador del Liverpool. No matter how much quality
players have, if they think they don't... Tant hi fa la qualitat de jugadors que tinguis. Si tens avantatge en un moment determinat, els jugadors pensen que poden deixar de córrer. I això no pots fer-ho a la Premier League. I encara menys contra el Tottenham, que és un equip molt bo amb la pilota i ens ha fet 2 gols. Són coses que poden passar a la Premier League. No esperava, tampoc, que el Chelsea perdés punts aquesta jornada. Això és la Premier, per això tothom vol veure-la i per això juguem per Nadal.
El Chelsea és segon a 4 punts, l'Arsenal és tercer a 6 punts a Liverpool i a sobre el tècnic Gunner, Mikel Arteta, perd un dels seus referents en atac. Segons el mateix Arteta, Bukayo Saka serà baixa per lesió moltes setmanes. El Manchester City és setè, també està en caiguda lliure el Manchester United després de perdre a casa contra el Bournemouth. Rubén Amorim, tècnic del United, 13è de la Lliga Anglesa.
Doncs sí, el que comentava bàsicament Amorim era que no es podien permetre perdre per 3 gols a 0 a casa. No podia ser que el Manchester United tingués aquesta derrota a Old Trafford, però justament d'Old Trafford ens volies, en deies abans que ens volies explicar una cosa, Pau.
Correcte, la classificació no és l'únic problema del United. Una inspecció de sanitat a Old Trafford ha descobert evidències d'arrossegadors i diverses goteres que han fet baixar la qualificació d'higiene de l'estadi a 2 estrelles. Només per contextualitzar, la mitjana dels estadis de la Premier és de 5 estrelles.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do aquesta situació. Dijous, em deies abans quan estàvem a la reacció, dijous tenim Boxing Day, per tant haurem d'estar pendents. Amb un munt de partits destacats, juguen tots, especialment al City, veurem si l'equip de Guardiola reacciona. Divendres en parlem. Ara farem una pausa per la publicitat, em diu el Jordi que de seguida ens aturem per la publicitat, però alerta, després d'aquesta pausa passarà una cosa que només el Damià Aguilar és capaç de fer, que és presentar-nos 4 participants del Dakar en 4 minuts, 4 en 4 minuts, entre ells el cuiner Nando Jubany.
Catalunya migdia.
Dissabte vinent, al suplement, Guille López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ens explicarà el futur del reciclatge i els secrets per millorar la recollida selectiva. No t'ho pots perdre.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. 2 referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Ofertassa de Nadal a Capravo, a Capravo.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Capravo podràs seguir gaudint dels preus bons, com el gambot de 20 a 30 peces de 8,49 € al quilo i el formatge de llet crua d'ovella Orbigo, maduració de 8 mesos, a 12,95 € al quilo. Capravo, amor etern a l'estalvi.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
Va, home, va, per favor.
Està clar que si jo fos entrenador guanyaríem molts més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iQIOS, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
Enen?
Ara ve Nadal.
Per un Nadal ple d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
Doncs ha arribat el moment, és el repte del Damià Aguilar, presentar-nos 4 dakarians en 4 minuts, veurem si ho aconseguim. De moment comencem per 2 dels dakarians catalans que més aviat marxaran cap a l'Aràbia Saudita. I és que tenen pressa de poder provar el buggy amb què sortiran com a favorits a la categoria Challenger. Es tracta d'Eduard Pons i de Jaume Batriu, que pel que m'has explicat, Damià, volen aprofitar aquest mes de gener la inèrcia guanyadora que van sumant.
Sí, perquè són els guanyadors de la Copa del Món de Bajas amb un vehicle com el que durant el Dakar amb el dorsal 309 i una altra vegada sota el paraigua de l'equip propietat del qatarià Nasser Al-Attiyah. Aquest és Eduard Pons.
La família Goxal, l'equip Energilàndia, són baixa. Llavors vaig quedar lliure i el quedar lliure em va contactar Overdrive amb els Roques i em van oferir aquesta possibilitat de poder competir amb ells. És un somni fet realitat, poder estar en la màxima categoria és el més important.
Bé, no sentíem Eduard Pons, sinó que sentíem un altre dels protagonistes que ara us en parlem, però tornem en aquest projecte després de guanyar la Copa del Món de Bajas, com dèiem, amb l'Eduard Pons i el Jaume Batriu. Ens trobem que Batriu és un copilot que ve del món de l'enduro, és pilot d'enduro i copilot de raids, una persona molt desperta que ha contribuït durant la temporada en aquest Mundial de Bajas a treure la parella de més d'un ensurt. El de la Seu ha dit a Catalunya Ràdio que no es poden considerar favorits.
No sentir-nos favorits jo crec que no es pot dir, perquè al final és una categoria molt, molt oberta, molt competida. Hi ha 50 i pocs cotxes en aquesta categoria, molts cotxes similars amb el Taurus. Està clar que, com parlàvem, molta gent ens tindrà la vista posada, doncs, perquè hem guanyat el Mundial de Bajas. Crec que hem après moltíssim, sobretot aquestes últimes carreres a Qatar, Jordània, Dubai, que són deserts igual que a Aràbia.
Bé, Eduard Pons i Jaume Batriu marxen el dia 29, 2 dies abans que la majoria, per poder provar el cotxe en condicions per cap d'any. El seu objectiu humil és un top 5.
Què vol dir això? És un objectiu humil? M'hauràs d'explicar top 5?
No, perquè malament. Segurament tothom els posa les travesses per guanyar, però clar, ells humilment diuen que un top 5.
Clar, doncs mira, ara parlem d'un altre copilot, Oriol Mena. Ahir me'n parlaves a la redacció, que es dona la circumstància que també ha fet de copilot per Eduard Pons aquesta temporada i ara podríem dir que fa un upgrade, que puja de nivell.
Sí, quan Batriu ha estat ocupat amb el Mundial d'Enduro, Oriol Mena ha cobert la seva baixa amb solvència. Aquest exmotorista ja sap que és guanyar el Dakar des del seient de la dreta, però torna a la prova més dura del món, lluny del seu estimat Eric Goxal. El de Canyamars defensa els colors de Toyota i l'equip Overdrive amb el lituà Roques Baciusca.
La família Goxal, l'equip Energilàndia, són baixa, llavors vaig quedar lliure i el quedar lliure em va contactar Overdrive amb el Roques i em van oferir aquesta possibilitat de poder competir amb ells. És un somni fet realitat, poder estar en la màxima categoria és el més important.
El Dakar, ja sabeu, arrenca el 3 de gener. Tindrem més de 40 catalans competint en aquest ral·li Dakar edició 2025. A tots els tindrà controladíssims. Minut de joc i resultat el Damià Aguilar. I ara sentirem una altra veu. És el cuiner Nando Jubany. Ja té experiència com a finisher amb moto a Sud-amèrica i ara ho intenta amb un bugui dels grossos i amb Marc Solà al costat. Això m'ho has d'explicar.
Hem sentit Batriu, hem sentit Mena, no sentirem Solà, però són motoristes reconvertits a copilots de rally ride, no en tots els casos, però sí en molts, gràcies a la feina de Gerard Ferrés, un altre exmotorista buscant-los feina. Marc Solà va copilotar per Carles Txec el 2024 i ara defensa l'equip que ha format amb el cuiner Nando Jubany. El seu vehicle és un Optimus, un bugui dels grossos, però de dues rodes motores. El Dakar s'hi dorm poc, però potser Jubany dormirà més que no pas a casa quan s'ha estat preparant. Declaracions al Tot Costa.
Traient-me hores de son, no? Perquè jo ja treballo moltes hores al dia i llevant-me molt d'hora, que vingués el Jaume Palau, el preparador físic a casa, et toca el timbre a les 7 del matí quan t'has anat a dormir a les dues i t'has d'aixecar perquè el tens allà, saps? I si no, t'has de tocar el timbre i despertem a tothom, no? Doncs no això, compaginar-ho, escapar-me algun dia en bicicleta... No, la veritat és que he anat fent.
El divendres, dia 10 de gener, la jornada de descans al campament de Jail. Jubany no descansarà perquè es proposa fer una paella per 100 persones. Ho porta tot de casa.
Dos minutets de res i sabrem com li van les coses a Jordi Fernández a l'NBA.
Catalunya migdia.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert. Aquestes festes al Museu Nacional d'Art de Catalunya us espera la missió Manac.
A partir del 27 de desembre teniu 10 reptes per resoldre en família i descobrir els secrets de les obres d'art.
Convertiu-vos en detectius per resoldre els misteris i rebreu una recompensa.
I per celebrar l'estrena, aquest Nadal l'activitat està inclosa al preu de l'entrada al museu.
Nadal en família al Museu Nacional d'Art de Catalunya. La missió Manac us espera.
Aquest Nadal torna un agent especial.
Johnny English.
Molt especial.
Quin problema hi ha?
Seductor com cap altre.
Ah, sí?
I capaç de fer servir les tècniques més astutes.
A poc, qui bona lletra. Ah!
Tarda de Nadal amb dues pel·lícules de Rowan Atkinson. Johnny English i Johnny English Returns. Dimecres a la tarda a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Per un Nadal ple d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
Sintonia de bàsquet. Doncs aquesta matinada, derrota dels Brooklyn Nets del badaloní Jordi Fernández a la pista dels Miami Heat. Derrota 110-95, Marc Andrés.
Derrota en un partit que s'ha decidit a l'últim quart amb un 27-17 a favor dels locals, però que ha deixat el tècnic badaloní amb algunes conclusions positives.
Estic orgullós dels nois, la manera com han jugat al bàsquet, la lluita conjuntament. Hi ha hagut errors que hem de corregir i millorar, sobretot en com defensem la línia de 3 punts, però és un pas positiu comparat amb el darrer partit a Utah. Estic content amb algunes coses que he vist. No per perdre, però la vida segueix. i toca pensar en el següent. Life goes on and we gotta
go and think about the next one. Amb aquesta derrota, els Nets han perdut 7 dels últims 9 partits mentre arrosseguen fins a 6 jugadors lesionats. De la matinada, la NBA també en destaca una imatge de la victòria dels 76ers sobre els Spurs, un partit que per cert ha acabat amb Joel Embiid expulsat per doble tècnica. La tripleta arbitral ha fet fora el pivot dels Sixers Andre Drummond per una infracció sobre Víctor Wembanyama. Doncs bé, mentre Drummond ja era als vestidors, els àrbitres han revisat l'acció, han assenyalat flopping del francès i han capgirat la decisió. Per tant, el pivot dels Sixers ha corregut cap a la pista mentre es posava altra vegada la samarreta de joc per tornar al partit. Tot plegat, mentre l'àrbitre responsable li admetia a l'entrenador de Filadèlfia que, literalment, l'havia cagat.
I més a prop de casa, la Lliga Femenina, el Cadí la Seu d'Urgell ha anunciat l'arribada de Sehia Ridart. És una jugadora interior que pot jugar de 4 i de 5. Ridart destaca per un altíssim nivell físic. I encara a casa nostra, demà es disputa la tradicional Copa Nadal, que Pau Ros ja és un classiquíssim de la natació en aquestes dates i a casa.
Arribem a la 115a edició d'aquesta prova organitzada pel Club Natació Barcelona, una edició que serà diferent per la participació de Mireia Belmonte. La campiona olímpica i mundial nadarà al costat de 471 participants, recorda la prova, i 175 dones, també la màxima participació femenina. Qui també en formarà part serà el campió de les darreres 10 edicions, Guillem Pujol.
No, doncs espero poder fer la 11a victòria consecutiva, establint així doncs, un nou rècord de victòries, i amb moltes ganes, molt motivat i també amb ganes de disfrutar del dia, que al final també és el més important, disfrutar de la competició, del dia de Nadal i fer ambient i de la família de natació, que crec que al final és el més important, no? La festa més enllà de la competició.
Ramon Tresens, el nedador de més edat amb 93 anys, i Jordi Casas, que aconseguirà el rècord absolut de 71 proves consecutives, també faran el recorregut de 200 metres que surt del moll de la fusta a partir de les 11.
I d'una cosa en tradició, una que tot just s'estrena aquests dies a Barcelona, estrena Centre d'Esports Ampliats, el més gran del món. Tu qui has anat a visitar-lo? Què és l'Alfa 5, Pau Mora?
Doncs l'Alfa 5 és l'únic lloc de Catalunya en el que podreu provar X-Sports. Què són els X-Sports? Això que ens expliqui un dels seus fundadors, el Jordi Celles.
Teníem molt clar que els esports podien tenir una capa digital que aportaria un valor únic a l'experiència de natural, diguem-ne, esportiva, que és la de poder ampliar les possibilitats humanes. Volíem crear un espai on fer possible allò que és impossible per la majoria de nosaltres.
Les hem pogut provar totes, però haureu d'esperar a conèixer quines sensacions ens van deixar.
Ara, podreu conèixer tots els detalls d'aquests XR Sports aquest cap de setmana al Tot Gira, en un reportatge que està preparant justament en Pau Mora. I ara us deixem amb tota la informació del dia. Tota, amb en Bota.